Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una enquesta d'una associació de guarderies catalana ha posat negre sobre blanc alguna cosa que era més que evident. L'abús de les pantalles en els més petits els està dificultant el seu procés d'educació, és a dir, tenen problemes per a relacionar-se amb altres nens, triguen més temps a començar a parlar i no poden menjar si els falten les felices pantalles. A les conclusions d'aquest estudi podríem afegir els resultats recents dels exàmens de competències bàsiques que va presentar la Generalitat i que dictaminen que el nivell dels actuals estudiants de primària secundària està en mínims històrics quant a coneixement de les llengües. Culparem els mòbils i altres utensils digitals d'això? Doncs no. Culparem poder el mal ús i abús que se'n fa d'ells. El predomini de l'ús de les pantalles a la nostra societat, cada vegada més digital, no té marxa enrere. I sinó que cadascun de nosaltres s'autoanalitzi i de manera sincera reconegui el temps que perd mirant el mòbil en lloc de parlar amb els amics, els familiars o llegint un bon llibre. No se'ls pot recriminar als fills el que no fan els pares i qualsevol que vegi a un restaurant veurà com la majoria dels nens d'avui en dia sembla que n'existeixen perquè mengen enganxats a una pantalla. Només hi ha una solució possible i és un lògic racionament de l'ús de les pantalles i especialment quan són tan petits. El paper de l'escola és fonamental, però sobretot la gran responsabilitat està a casa. Tot es basa en la gradualitat. La tecnologia aporta també coses molt positives i no pot estar prohibida en els col·legis, però es tracta d'aplicar-la amb lògica i sobretot amb mesura. Quan els de la nostra generació eren petits, doncs també ens van racionar o ens racionaven les hores que passàvem davant de la tele. El problema és que avui les pantalles estan en tots els costats. Del que es tracta és que la condició d'esclau digital no comenci abans de començar a parlar, com succeeix molt sovint. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i com cada dia amb el Mar Puerto, notícies d'aquest matí. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Notícies d'aquest dijous, que són?
Doncs avui comencem parlant del temporal, perquè entre les 5 del matí i les 12 del migdia d'aquest dijous, els bombers de la Generalitat han rebut 51 avisos lleus derivats del temporal de vent que afecta Catalunya. La majoria s'han registrat a la regió d'emergències de Girona, però en cap de les incidències consten persones ferides i la majoria corresponen a caigudes d'arbres i branques. I en política també hem d'informar que Vox ha desallotjat aquest dijous al matí la seu del partit de Barcelona després de rebre una amenaça bomba. Com a conseqüència, el secretari general del partit, Ignacio Garriga, ha hagut de cancel·lar una reunió que tenia prevista. I de preocupants pel que fa als adolescents, el 57% d'alumnes a quart d'ESO ha vist pornografia i la meitat d'aquests ho ha fet abans dels 12 anys. Així es desprèn de l'enquesta d'hàbits de consum de la Diputació de Barcelona, que assenyala que 4 de cada 10 joves accedeix als continguts per amics i el desig i la curiositat són les principals motivacions. D'altra banda, també hem sabut que a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, tindran llestida la connexió amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona al setembre de l'any que ve. Els 1,7 milions d'euros del cost de les obres ens finançaran gairebé en la seva totalitat la Diputació de Tarragona i l'Agència Catalana de l'Aigua. I el Comitè d'Empresa del Servei de Bicing, format per CGT i Comissions Obreres, ha anunciat una vaga indefinida a partir del 14 de novembre. Reclamen un conveni per 5 anys que inclogui, entre d'altres, una pujada salarial. Acabem, però, amb bones notícies perquè la presència de dones que ocupen els càrrecs eventuals i llocs directius de la Generalitat ha pujat 10 punts fins al 50%. A més, es troba molt per sobre també del 23% del sector privat.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous, amb un canvi de temps important que ja ens ha arribat. S'esperen ventades fortes a tota Catalunya, mala mar, ruixats, que s'estendran des del Pirineu Occidental fins a la resta del territori i també amb una baixada en picat de les temperatures. Al vespre farà molta més fred que no pas hores d'ara. I com està la xarxa viària en aquests instants? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, continua la calma en aquesta xarxa viària. És cert que tenim aquest accident que s'ha produït just a la Pota Nord, a la Divina, al túnel de Santa Coloma, que talla carril en sentit Mataró, és a dir, sortint de Barcelona i aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig entre el nus de la Trinitat i el túnel de Santa Coloma. Això, com us dèiem, passa a la D20, aquest accident que talla carril en sentit Mataró. A banda d'aquesta incidència, a l'extrem nord de Barcelona tenim les obres de la C-17 a Parets del Vallès que alenteixen la marxa, aturades intermitents en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Pot ser qüestió d'hores o de pocs dies, però el pacte entre el PSOE i el pròfug Puigdemont per investir Pedro Sánchez com a president del govern central està ja a la recta final. Hores d'ara a Brussel·les està reunit un grup reduït de la cúpula de Junts amb Puigdemont per validar el que s'ha anat acordant els últims dies. Amnistia per a tots els implicats en el procés a partir de l'any 2013, és a dir, abans del primer referèndum il·legal que va organitzar, recordeu, Artur Mas. Amb declaracions a COPE Catalunya i Andorra, el president del Partit Popular Catalunya, Alejandro Fernández, ha denunciat que l'amnistia que s'està negociant a les d'ara és oblidar per sempre uns fets gravíssims, és a dir, com si no haguessin succeït, i donar carta blanca als independentistes. Pots fer el que vulguis, que d'una manera o una altra se't perdonarà, Yolanda Canales.
El problema, segons el president del PP català, Alejandro Fernández, és el preu que està disposat a pagar Pedro Sánchez i que consolida una casta nacionalista que té absoluta impunitat, mentre que humilia, per exemple, aquells que van intentar aturar el cop d'estat, els membres dels cossos i forces de seguretat de l'estat. És important, diu Fernández, el missatge també que s'està llançant a la ciutadania, en el sentit que si ets independentista tens carta blanca per fer el que vulguis. Per sort, diu, la societat espanyola en general està molt per sobre d'aquesta qüestió.
El missatge que se lanza al conjunto de la ciudadanía. Si tú eres independentista y mañana decides quemar el coche de tu vecino, simplemente por el hecho de ser independentista, pues puedes decir que, en fin, que lo hiciste por tus ideas y que por lo tanto te quieres acoger a una amnistía, ¿no? Si todos los ciudadanos pensáramos igual y actuáramos igual, pues seguiríamos al caos absoluto y a escenarios prácticamente bélicos, ¿no?
Fernández lamenta que el PSOE, per la via dels fets consumats, tiri endavant una cosa que sap que és manifestament il·legal i no té tampoc massa confiança en el Partit Socialista i en la consulta que està fent entre els seus militants sobre els acords amb Sumar i els partits independentistes. Diu el líder del PP català que ja no hi ha un PSOE bo i que el Partit Socialista d'ara és simplement el partit de Pedro Sánchez.
A lo mejor deberíamos ya olvidar aquello del PSOE bueno, ¿no? Esa teoría. Puede que hay socialistas buenos, pues claro que los hay, como en todas las ideologías hay buenas y malas personas, y que hay políticos que fueron del Partido Socialista en los años 80 y que hoy se rebelan contra lo que está ocurriendo, también es cierto, pero eso no es el PSOE de hoy. El PSOE de hoy pues es el partido de Pedro Sánchez y es el partido que comparte ese ideario.
També ha deixat clar que Carles Puigdemont no pot ser interlocutor de ningú ni de res, de la mateixa forma que ha destacat que les absències dels socis de Sánchez a l'acte de jurament de la Constitució de la Princesa d'Astúries retrata, sobretot, el propi Sánchez. I sobre l'amnistia, els agents de la policia encausats per l'1 d'octubre ha deixat clar la dignitat amb la que estan reaccionant perquè ells només van fer la seva feina.
Gràcies, Yolanda. Seguirem atents, doncs, a aquesta reunió que hi ha aquest matí a Brussel·les, o aquest migdia a Brussel·les ja, entre el fugit Puigdemont i la seva cúpula per decidir si dona doncs, suport a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern central. A la portada del migdia parlava de l'ús dels telèfons mòbils amb els més joves, i és que cada vegada hi ha més infants i adolescents enganxats a les pantalles. Segons un estudi de Càritas, avui dia els nens ja tenen el seu propi smartphone des dels 10 anys. Primer l'utilitzen per jugar i després, cap als 12 anys, ja disposen de targeta o línia al mòbil per trucar o enviar missatges per internet. És aquí quan comencen els problemes, sobretot a l'adolescència. A Mataró, una escola té en marxa una campanya per conscienciar alumnes i famílies sobre quan nens i nenes han de disposar d'un telèfon mòbil. La proposta de l'escola és als 16 anys, però sempre hi ha casos especials. La Sílvia Fernández en coneix algun.
L'Arlet té 11 anys i necessita el mòbil per comunicar-se amb els seus pares.
Tinc mòbil perquè he de sortir sola, vaig a una acadèmia anglès i està a la Riera i els meus pares volen comunicar-se. I també perquè he vist més lluny i necessito comunicar-me, però no l'utilitzo molt.
En canvi, el Jaume, que fa primer d'ESO, encara no té telèfon propi.
Sé que pot haver-hi molta dependència del mòbil, sobretot amb les xarxes socials, perquè sempre estan enviant coses.
També el primer any d'institut es troba el Bernat, que admet que és jove per utilitzar les noves tecnologies amb responsabilitat.
A vegades no són prou madurs com per saber utilitzar algunes eines que poden ser de treball o d'entreteniment. Hauríem d'esperar a vegades una mica per estar més segurs del que fem, saber informar-nos.
Tots tres són alumnes de l'Escola GEM de Mataró, un centre que s'ha adherit a la campanya Desmobilitza't. El pla és fer una conjura amb les famílies per endarrerir l'edat en què els adolescents comencen a familiaritzar-se amb aquests aparells. Montse Paradeda, directora del centre, creu que la proposta serà efectiva.
Hi ha un criteri molt general en relació a doneu-nos eines per part de les famílies, busquem maneres que puguem gestionar-ho i que siguem doncs, un volum important per poder aplicar canvis.
La iniciativa compta amb el suport de prop de 300 pares i mares com el Xavi, que té dos fills.
Trobar l'equilibri entre la utilitat i l'abús és bastant complex. Per exemple, per mi també el mòbil és una eina de treball, que dir-li al teu fill desenganxa't del mòbil i et diu, no, és que tu també estàs enganxat.
La campanya pretén buscar una solució a escala global d'un conflicte a l'ordre del dia. Amb aquesta aliança entre pares i professors es pretén protegir i conscienciar tots els infants de l'escola.
Deixem Mataró, deixem la comarca del Maresme, marxem fins al Segrià, a les comarques de Ponent, concretament a la ciutat de Lleida, que està encara impactada per la brutal agressió la matinada de dimarts a un indigent a les portes d'una gran superfície comercial. Els Mossos busquen els responsables de la pallissa i l'indigent continuen com a induït a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova. Al lloc dels fets, molta indignació per aquesta violència gratuïta contra un home que no molestava ningú, tot el contrari, ajudava la gent que entrava i sortia d'aquest hiper. Sergi Tora ha recollit testimonis. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Som aquí a les afores del supermercat, al costat mateix del centre comercial de ferreteria, i som a l'espai on vivia des de feia més de 20 anys el sense sostre de Balàfia i on va ser agredit brutalment, una acció que està provocant la consternació dels veïns. És unànim l'opinió de totes les persones consultades per COPE Catalunya. Era una persona que ajudava i que no es posava amb ningú. Blanca deia que també ajudava amb aquest supermercat a les persones més grans amb la compra.
Lo conocía porque lleva desde el principio, desde que se abrió aquí el líder. Entonces este señor era muy buena persona, o es, porque no sé cómo está, muy buena persona, muy educado y muy correcto con todo el mundo. No se metía para nada con nadie. Lo que le ha pasado es una vergüenza. Bajo mi punto de vista no hay derecho.
El seu nivell d'implicació per ajudar els altres era tal que ell també rebia ajuda per part dels veïns i veïnes de Balàfia, com ens ha reconegut a la cadena COPE Catalunya la mateixa Blanca.
Y ayudaba a la gente y aparte hay mucha gente también lo ayudaba a él. Por ejemplo, yo sé que a veces le han bajado hasta comida. Algún año en Navidad yo le he ayudado y le puedo decir que más agradecido imposible.
Mentrestant, a Paco ens ha explicat que feia 20 anys que el coneixia. No s'explica què és el que ha pogut passar i té molta tristesa per aquest atac.
No se metía con nadie, a ver. Su vida aquí no mana en la calle, porque un sin techo. Y pele a su aire y ya está. No sé, no hacía nada, no se metía con nadie ni con... Pues bueno, de vez en cuando se paraba en un sitio a tomar la fresca o...
Mentre veïns i veïnes combinen la seva reclamació de justícia amb també una certa preocupació. Ningú entén què és el que va poder passar davant d'una víctima que no es posava amb ningú, que ajudava els altres i que feia la seva vida i que avui es troba en estat molt greu ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Esperem que una ràpida recuperació d'aquesta persona apallissada i que els responsables d'aquesta brutal agressió doncs rebin el seu merescut ràpidament. Toc d'atenció del Ministeri de Sanitat cap als metges, se'ls recomana cenyir-se als usos autoritzats en referència a un fàrmac per a diabètics, però que també es recepta per perdre pes, i per cert, amb molt d'èxit. Sanitat recorda que aquest medicament no està indicat per combatre l'obesitat. El Pau Bornet ha demanat opinió als farmacèutics.
Marta Gento, vicetresorera del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ha reflexionat sobre la relació entre l'augment de la demanda d'aquest fàrmac i els beneficis que té per a la pèrdua de pes.
És cert que ha augmentat la demanda d'aquest tipus de fàrmac pel control de la diabetis tipus 2 i que s'ha vist que també produeix un benefici amb la pèrdua de pes. I és cert també que ara, des del dia, més o menys des de primers de setembre, portem bastanta atenció per aconseguir les unitats que necessitem d'aquests fàrmacs perquè hi ha un abastiment controlat.
Tot i no ser un medicament indicat per a tractar l'obesitat, el president de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició, Javier Escalada, ha volgut remarcar que no és una mala pràctica mèdica receptar-lo, sinó que es tracta d'un error d'indicació.
Bueno, la utilización de moléculas que ahora mismo no tengan indicación en obesidad tampoco podríamos calificarlo de mala práctica porque tenemos una experiencia de muchos años en donde se ha demostrado que es un fármaco muy eficaz y muy seguro, con lo cual no es, insisto, una mala práctica, pero sí que es una mala indicación puesto que en ficha técnica no aparece su indicación.
Malgrat aquesta explicació, els experts sanitaris de l'Agència Espanyola de Medicaments han demanat al conjunt de metges que s'assenyeixin els usos autoritzats de l'Ozempic, que és per a persones amb diabetis de tipus 2.
També relacionat amb la salut, avui ens preguntem si és perillós consumir begudes energètiques que estan en el punt de mira de les autoritats sanitàries i des de fa força mesos. Un dels governs autonòmics que ja ha posat fil a l'agulla és Galícia, que a partir de l'any que ve prohibirà la venda d'aquestes begudes als menors de 18 anys. Catalunya també ha començat a estudiar-ho. I tot això arriba arran d'un estudi del Ministeri de Sanitat de l'any passat amb unes xifres preocupants. Un 45% dels joves d'entre 14 i 18 anys n'havien pres sovint a l'últim mes. A Rere en Copa Catalunya i Andorra hem escoltat una nutricionista sobre riscos i perills d'aquestes begudes. Ricard Álvarez, quines són?
Malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, ansietat i problemes amb la son. Aquest és el resum que podem obtenir d'un consum continuat del que anomenem begudes energètiques.
El consum regular de begudes energètiques pot estar associat a diversos riscos per la salut. Experimenta un augment del ritme cardíac i de la pressió arterial. Un altre dels efectes de les altes quantitats de cafeïna és la deshidratació. A més, aquestes begudes contenen altes quantitats de sucre que poden contribuir a l'obesitat, a la resistència a la insulina i altres problemes de salut relacionats amb l'excés de sucre, com pot ser la diabetis, malalties autoimmunes, malaltia cardiovascular, poden causar problemes de son i augmentar també els nivells d'ansietat.
I és que un dels ingredients amb el que més hem de parar compte és amb la cafeïna, que està present al cafè, per exemple, però amb una dosi molt inferior que la que trobem a les begudes energètiques.
Per mi el més preocupant és l'excés de cafeïna que contenen aquestes begudes. I això a la llarga afecta negativament a la salut cardiovascular, sobretot. I a més afecta també els patrons de son, aquestes altes dosis de cafeïna.
La solució per aconseguir el que teòricament es busca en consumir una beguda energètica és molt fàcil d'aconseguir de manera segura. De fet, ens ho han dit molts cops, vida saludable.
Bàsicament és fomentar hàbits d'alimentació i estil de vida saludables. Això és el que ens ajudarà a mantenir nivells d'energia sostenibles sense els riscos associats amb aquest tipus de begudes. Educar sobre alimentació saludable, parlar amb els fills sobre la importància d'una dieta equilibrada, on s'inclouin fruites, verdures, proteïnes de qualitat, cereals, fomentar hàbits saludables, promoure l'ús de begudes saludables. Per mi la més saludable és l'aigua. Fer esport, l'activitat física regular també ha vist que augmenta els nivells d'energia i millora el benestar en general. I dormir bé, descansar. Molts adolescents avui en dia dormen menys hores de les indicades. Entre unes 7 i 8 hores seria el recomanable, o 9 hores, fins i tot.
A banda del de Galícia, que seria el primer govern a fer una llei en aquest sentit, també els del País Valencià, les Illes Balears, l'Aragó, Navarra, Castella i Lleó i la Castella-La Manxa, com el de Catalunya, estudien regular l'accés a aquestes begudes. A la Unió Europea, Polònia i Letònia són les que equiparen les begudes energètiques a les begudes alcohòliques i, per tant, els menors d'edat no en poden consumir.
Aquest dijous ens ocupa l'ofensiva de moltes comunitats autònomes, Catalunya també, de voler posar en marxa doncs, la regulació de la venda de begudes energètiques a menors. N'estem parlant aquest matí aquí a COPE Catalunya i Andorra. Ara ens escolta el senyor Xavier Santper, que és el cap de l'àrea d'addiccions de la Regió Sanitària de Lleida. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, com a persona que coneix molt bé la matèria, fan bé aquestes comunitats autònomes, algunes com Galícia, que ja ho posaran en pràctica l'any que ve, Catalunya també sembla ser que ja està en marxa. Et sembla bé això de regular aquest consum de begudes energètiques, sobretot, que és on poden fer-ho amb els menors?
Bueno, jo penso que és una molt bona estratègia de prevenció i promoció de la salut, bàsicament perquè les begudes energètiques a partir d'una determinada edat en la vida, sobretot en la vida cerebral, del desenvolupament cerebral, sobretot a partir dels 21 anys, pues qualsevol interferència que se li pugui posar a un cervell que està en desenvolupament, com és el cervell d'un menor, pot provocar pues, canvis estructurals, no? I també alteracions del comportament, conductes més agressives, hiperactivitat, dèficit o ausència de la son, amb la qual bueno, no vol dir que siguin substàncies amb un elevat potencial addictiu, d'alguna manera, però sí que són substàncies que habitualment no es prenen soles, es prenen amb altres tipus de substàncies, i sí que poden ser una mena com de desencadenant per tenir una conseqüència pues, bastant més greu de la que es podria tenir en d'altres circumstàncies. No?
Xavier, una pregunta que suposo que té difícil resposta, però te l'he de fer. Com es fa aquesta regulació, i més com, per exemple, tant a nivell nacional, a nivell de tot Espanya, com també a nivell europeu, doncs a dia d'avui no hi ha cap pauta a seguir, no? És complicat, creus tu?
Regular. Jo crec que és complicat perquè jo crec que les grans superfícies que estan pues, com amb més certificades, més homologades, no? O que tenen una es guien més, no? Per aquestes normatives, sí que d'alguna manera estan una mica més atentes, no? A la venda, sobretot d'aquest tipus de begudes, alcohol, als menors. Però després també tenim un seguit de, diguem-ne, petita botiga, no? Que aquesta una mica fa l'ull gros i bueno, ven a qui vol comprar. Llavors no té mira sobre si té 18 o té 16 o té 15.
Complicat, llavors, complicat, doncs.
És complicat. Jo penso que és una circumstància complicada tractant-se de substàncies que el potencial addictiu, bueno, existeix.
Però que no són d'un al rest, podríem dir, no?
Que sigui exclusivament una persona addicta amb aquest tipus de beguda és raríssim, la veritat. És que la meva trajectòria clínica he tingut dos casos.
Clar. Bueno, el que passa és que, com tu deies abans, hi ha el risc de combinar aquestes begudes energètiques, per exemple, amb alcohol. Això jo crec que és una bomba de rellotgeria. Tu creus també que és una bomba, Xavier?
Sí, clar. Vull dir, tot el que és combinació de substàncies és una bomba. Vull dir, perquè les conseqüències són totalment impredecibles. Ja ho és quan només se pren una substància de més control, com per exemple és l'alcohol, no? Imagina't, pues que una persona beu alcohol i es passa de la ratlla, doncs clar, pot tenir conseqüències molt greus. Pues imagina't una substància que a més és excitadora, potenciadora, que te provoca, pues, bueno, un estat d'hiperalerta continuat, i llavors de vegades el que és la tendència a buscar una substància, pues, que provoqui tot l'efecte contrari, no?
Sí.
Pues que te mantingui una mica sedat. Llavors la combinació de begudes energètiques amb alcohol, pues, provoquen, o la idea que té la gent és que el que fan és equilibrar-se, no? La part més energètica amb la part més, diguem-ne, depressora que pot provocar el consum d'alcohol. I vulguis que no, doncs, bueno, depèn de quins àmbits, no només és la beguda, sinó que va acompanyat, doncs, d'altres tipus de substàncies habitualment il·legals.
Clar. Suposo que, com tot, Xavier, beure molt sovint aquestes begudes energètiques porta a l'addicció. Però com tot, si beus molt alcohol, si fumes massa, no?
Okay. Ja et dic, la casuística és molt petita.
Tu m'has dit dos casos només has tractat, no?
Sí, jo només en la meva trajectòria clínica he tractat dos casos i estaven molt circunscrits a persones que necessitaven estar despertes tota la nit, per exemple, no? Pues per un tema de guàrdia de seguretat, per un tema de... sobretot associat a àmbits laborals, fins que al final, pues, bueno, se n'adonen que això se'ls va de les mans i que el primer que necessiten per poder començar a funcionar a primera hora del matí no és un cafè, sinó que és una beguda energètica. Clar, llavors, bueno, pues això no és una qüestió que es doni un dia per l'altre, sinó que necessita un temps d'evolució i un temps de preparació, i que el cos, a mesura que va avançant el temps, pues ho va demanant.
Doncs Xavier Samper, cap de l'àrea d'addiccions de la Regió Sanitària de Lleida, gràcies per atendre's aquest migdia a la cadena COPE Catalunya i Andorra, i que vagi tot molt bé. Gràcies, de nou.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon gràcies. Adéu. Que si no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Seguim endavant, però arriba l'instant de fer una petita aturada per publicitat i després et convido a menjar croquetes de panettone o, atenció, cervesa de color blau. Serà d'aquí un parell de minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5... encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, croquetes de panetone o cervesa blava. Aquestes són algunes de les experiències gastronòmiques que podeu tastar a partir del dilluns al Gastronòmic Fòrum Barcelona. Mar Puerto, quines altres novetats hi trobem i on se celebra el certament?
Doncs es fa al Palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i el menjar serà molt divers, des de xurros de moniato fins al que ara comentaves com croquetes de panetone o cervesa blava. Un saló per professionals de la restauració, l'hostaleria i el food service, del que ens ha parlat el codirector del fòrum, Josep Alcaraz.
Són expositors, han fet un gran esforç per fer novetats i adaptades als gustos dels consumidors actuals, amb tot tipus d'intoleràncies, amb tot tipus de recomanacions, i realment és espectacular aquesta edició. I els seus restaurants s'han de presentar productes que no estiguin vistos, sinó no seria una fira realment, un esdeveniment com és el fòrum, en el qual es presenten aquest tipus de novetats que són no vistes, realment no vistes, però en cap lloc del món.
Novetats pensades, a més, també per impactar en els dinars familiars de Nadal i que compten també amb tot tipus de preferències, des de càrnics gourmet fins a les propostes més vegetals de la mà de xefs que, entre tots, sumen 55 estrelles Michelin.
El Joan Roca, els xefs de Disfrutar, el Pol Andrias, que ve de Groenlàndia, el Cines Gataf, que ve de Zúrich, la Carolina Berten, que venen de Brussel·les, Lucía Freitas, que venen de Santiago de Compostela. És que són moltíssims, que no em vull deixar cap, és que són molts, són 100, i realment cada dia tenim moltíssima activitat, perquè el que volem és que hi hagi activitat continuada i que la gent que vingui pugui gaudir, però inclús aquesta vegada l'aconsellem que la gent, és un saló que normalment la gent venia un dia, aquesta vegada aconsellem que vinguin com mínim 2 dies, perquè si no, no tenen temps de poder, necessiten temps per poder estar als estants, amb els seus proveïdors i nous proveïdors, i també per estar a les activitats, que aprendran moltíssim realment.
Tot plegat en una edició de rècord que serà la més gran de la seva història, amb un creixement del 20% de l'oferta expositiva respecte a l'última edició celebrada el passat any 2022.
I el que ja tenim aquí mateix al costat és el Black Friday, serà el 24 d'aquest mes i també dona el tret de sortida a la campanya de vendes de Nadal. Grans superfícies i comerços petits ja adverteixen que no esperen bons resultats. Amb unes previsions poc optimistes, la contractació de treballadors de cara a aquestes dues campanyes tampoc serà per llançar coets. Herrera en COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Íngrid, una jove que busca feina, l'escoltada la Sílvia Fernández.
L'Íngrid és una estudiant de psicologia de 18 anys. Ella, com molts altres joves, ja ha començat a buscar feina per la campanya de Nadal. Tot i la seva joventut, ja té experiència en alguns àmbits.
Yo la experiencia que tengo es con niños en voluntariados de pues monitora y demás, y normalmente me suelen contestar rápido. Empecé a buscar el año pasado y este año pues he querido cambiar y pues sigo buscando ahora mismo.
A més, té clar quins són els mètodes per aconseguir aquest objectiu de manera eficaç.
Normalmente, pues lo primero que hago es el currículum con la experiencia que tengo de voluntariados y demás, y suelo ir directamente a los sitios a entregarlo. Lo que suelo hacer es preguntar a gente cercana, sobre todo si sabe de sitios en los que haga falta gente.
En el seu cas, vol potenciar les capacitats de cara al públic i també guanyar un sou per deixar de dependre el 100% dels pares. Però les demandes de cada jove varien segons les seves necessitats.
Depende para que busques el trabajo, claro, si lo buscas porque realmente necesitas el dinero, buscarás una remuneración mayor y si es para pagarte tus cosas, tener una independencia, no importa que sea tanto.
El Black Friday, el Cyber Monday i la campanya de Nadal suposen una oportunitat per a aquest perfil de treballadors. Aquest any les dades de Randstad calculen que generaran prop de 4.300 contractes addicionals, un volum que descendeix en un 8,8% respecte a l'any passat.
Acabem d'encetar el mes de novembre i t'estem recordant que si busques una feina per al Black Friday o per les festes de Nadal, has d'afanyar-te. I per què? Doncs perquè les ofertes es publicaran ben aviat i es tancaran doncs, tot just en unes setmanes. D'aquesta qüestió volem parlar amb la senyora Nekane Zendoya, de Trabajos.com. Buenas tardes, Nekane.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo comentaba ahora mismo eso, que si estás buscando trabajo para Black Friday o para la campaña de Navidad, pues en pocos días muchas empresas cerrarán contrataciones, ¿verdad? Hay que espabilarse.
Sí, eso es, ahora es el momento. Sí, hay que estar ahora mismo a tope.
Vale, muy bien. A ver, ¿qué trabajadores buscan las empresas en estos instantes? A primeros de noviembre, ya mirando ese 24 de noviembre, que es el Black Friday, y luego ya la campaña de Navidad, que se empalma prácticamente.
Ahora mismo, a ver, nosotros en Trabajos.com el mayor volumen de ofertas, donde lo que se está moviendo es en logística, almacén y, bueno, perfiles también relacionados con comercio. O sea, todo lo que tiene que ver con carretilleros, mozos de almacén, dependientes de tienda, transportistas, azafatas. Y luego ya, pues bueno, de cara también un poquito más en Navidad, sobre todo también en toda la zona de Cataluña, pues todo el tema también de hostelería. Mm. Y con todo con el turismo, obviamente, que se mueve, pues ahí también va a haber gran demanda. Mm.
Y la gente, o los chavales y chavalas que nos escuchen ahora mismo, ¿qué pueden hacer los candidatos para conseguir estos empleos que tú dices que se están ya ofertando ahora mismo? ¿Qué han de hacer? ¿Qué
crees tú? Vale, a ver, lo primero de todo, cuando se inscriben en las ofertas de empleo, lo que tienen que ajustar es el currículo a los requisitos que piden las empresas. O sea, que realmente se vea, o que la empresa... A ver, tenemos que tener en cuenta que el que va a leer nuestro currículo no dispone de más de 10-20 segundos. Entonces, para pasar esa primera criba, por lo menos que vean, oye, que lo que se está pidiendo es lo que nosotros, en ese sentido, cuando nos inscribimos y lo que ponemos en el currículo se ajusta, ¿sí? O por lo menos se adapta a lo que están pidiendo.
Y el proceso de selección que hacen las empresas en Nekane es para esta época del año es el habitual o es diferente al del resto del año. ¿Cómo lo ves?
No, a ver, en ese sentido es el habitual. O sea, te quiero decir, siempre va a haber una entrevista, una primera criba para después ya pues una entrevista telefónica o por cualquier otra herramienta como puede ser una videollamada, etcétera. Pero en ese sentido no va a haber nada diferente a lo que pueda ser pues una entrevista o un proceso de selección en otros meses del año.
El perfil de las personas, supongo que es gente joven la que se apunta pues a estos trabajos de temporada, ¿no? El Black Friday, de la vida. ¿Cuál es el perfil ahora mismo de estos chavales? ¿Son estudiantes? ¿Cómo son?
Normalmente, sí, eso es. O sea, para todo el tema, pues por ejemplo, de mozos de almacén, dependientes de tienda y demás, sí que es cierto que hay un perfil pues más joven, ¿no? Incluso, a veces también, de reponedores en tienda y demás. Entonces, ahí podemos estar, a partir de los 18 años hasta los 22, 23. Mucha gente también, igual, chavales que están estudiando, para sacarse también un dinero, un dinero extra. Y luego, tenemos también realidades de todo tipo, me explico. Entonces, sí que es cierto que ahora, por lo menos en estas campañas, tanto Black Friday como Navidad, suele haber un movimiento mayor de gente más joven.
De gente joven, ¿no? Y a ver, sí. ¿Las empresas piden trabajadores que estén, digamos, bien formados o al ser, campañas puntuales como las que estamos comentando, las empresas priorizan otros perfiles que no sea el de formar al trabajador?
Bueno, por ejemplo, ahora para cubrir esas campañas puntuales, obviamente, a ver, siempre quizá puede tener una ventaja alguien que esté cualificado, que tenga una experiencia previa en esa labor en particular, pero sí que es cierto que suelen estar más abiertas. Entonces valoran otro tipo de, las soft skills o habilidades blandas, como puede ser, facilidad de aprendizaje, adaptación, claro. El querer me explico, sacar, bueno, pues ese trabajo adelante, que sí, quizá sí. Estar en ese sentido, pues bueno, pues por lo menos son un poquito más permisivas, digámoslo así.
Claro. Oye, Nekane, para finalizar, al analizar estos empleos que hay ahora puntuales para estas campañas que se nos vienen encima, ¿el salario es un factor importante o, en fin, no, ya no pesa tanto quizá? A ver, cuéntanos.
Para la persona que está en búsqueda de empleo.
Sí, dice. Para todos, para la persona que está en búsqueda de empleo sobre todo, claro.
Hombre, a ver, depende un poquito de lo que te digo, ¿no? Depende un poquito, pues eso, de la situación de cada uno. Pero bueno, obviamente si es, pues bueno, pues algo como para suplementar o bueno, pues para sacarse un dinerito extra en un chaval joven, bueno, pues quizá el salario no es el factor principal a la hora pues eso, ¿no? De inscribirse en la oferta. Ahora, si estamos hablando de un perfil un poquito más senior, pues oye, que tenga hijos, etcétera y demás, bueno, pues ahí entiendo que también la situación puede ser, bueno, pues diferente, ¿no? En base un poquito a la realidad de cada uno.
Con las propuestas y ofertas que tenéis ahora mismo encima de la mesa, en Nekane, ¿será una campaña, digamos, de Black Friday y de Navidad, bueno, pues, en fin, interesante? O sea, ¿las empresas confían en que el consumo, cogerá fuerza estos próximos meses? ¿Cómo lo ves?
A ver, sí que es cierto que son campañas en las cuales se genera empleo, ¿vale? Porque eso es así, pero tenemos ese pequeño pero. Sí que es cierto que la previsión es un poquito menor si comparamos, pues, por ejemplo, con la campaña del año anterior. O sea, hay una previsión, pues hablamos nosotros en lo que prevemos es igual en torno a un 10% menos de volumen de oferta. Ahora sí que es cierto, pues bueno, pues ahora mismo estamos en un escenario de incertidumbre, ¿no? Entonces, claro. Subida de precios, incluso la propia reforma laboral y demás, bueno, pues puede afectar o está afectando a esa generación y al fin y al cabo el consumo. Si cada familia pues puede consumir menos, pues eso luego también pues tiene su impacto.
En fin, es una cadena, la pescadilla que se muerde de la cola, Nekane. Muy bien, pues ya lo saben las personas que nos estén escuchando, si quieren tener una oportunidad de trabajo ahora esta campaña de Navidad y el Black Friday, pues que espabilen, ¿no? Porque las ofertas están encima de la mesa y las empresas van a cerrar pues muy prontito las contrataciones. Lo hemos hablado con Nekane Zendoya, que es de trabajos.com. Nekane, muchísimas gracias, buenas tardes y muchísima suerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. ¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Joan Ballori, ¿qué tal?
Hola, Carlos.
Mira, 3 i 5 Esports Cope, grupet de Copa i mirem cap a la Lliga ja, no?
Sí, estem entre aquesta jornada de primera ronda de Copa del Rei, ja mirant els partits de Lliga del cap de setmana. La Copa han passat ronda l'Espanyol, el Girona i el Terrassa, que va superar l'Albacete per 1-0. La resta han caigut, però donant la cara, El Rubí, l'Europa, el Badalona Futur, el Nàstic i el Manresa. I aquest cap de setmana tenim bons partits de Lliga. El Barça té un partit molt difícil el dissabte, visita la Reial Societat. La notícia serà el retorn de Pedri. El Girona, co-líder de primera, ha de visitar el dissabte a l'Osasuna. I a segona divisió, ja demà, tenim un Eibar Espanyol. És un partit, encara no es pot parlar de finals per l'Espanyol, però és un partit molt important perquè és segon contra quart, separats només per 2 punts.
Molt bé. 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montserrat, bona tarda.
Què tal, bona
tarda. 7 en punt, la linterna. Parlarem de com fer un bon currículum si vols presentar a ser candidat a tenir un lloc de feina, Black Friday o a la campanya de Nadal, no?
Efectivament, i les dades les donarà el Miquel Rosselló, que és el director executiu d'EADA Business School, per tenir ben fet aquest contracte per poder accedir a un lloc de feina aquest Black Friday.
Molt bé, les begudes energètiques, sí. Quin perill.
Hi ha riscos, sobretot a la gent més jove que s'ha fet addicte. Avui parlarem amb un noi de 15 anys que pren aquest tipus de beguda de manera habitual i li preguntarem el per què ho fa, què sent quan ho pren i si té aquesta sensació de que necessita cada cop més aquesta beguda.
Tot això a les 7 en punt. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que interessa. Bona tarda.